Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és... Una tarda a l'Òpera. El magazín operístic de les tardes a Catalunya Música, editat i presentat per Jaume Radigales. Una tarda a l'Òpera.
Molt bona tarda, sigueu benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, programa 11 d'aquesta 17a temporada a la graella d'aquesta emissora, des d'ara i fins a les 8 del vespre en companyia dels qui ho farem possible, Alba Quinquillà, a la producció, Benja Estacio, al muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui un programa que inclou una llarga entrevista que hem fet aquesta setmana a Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu. I no ens mourem del Liceu, perquè la Mònica Pagès ha conversat amb el seu mestre apuntador, Jaume Tribó, en una conversa que integra la secció L'Òpera per dins. Tot això, com us dèiem, fins a les 8 del vespre. Comencem.
L'entrevista.
Valentí Oviedo va presentar les seves directrius com a nou director general del Gran Teatre del Liceu la primavera passada. Valentí Oviedo, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè va arribar al Liceu amb el dimoni, o diguem que el dimoni va arribar amb Valentí Oviedo. Quin Liceu es va trobar?
Doncs mira, em vaig trobar un Liceu en què el Roger Guasch, el director general, havia deixat, com ell es va proposar, un liceu que financerament estava prou bé i, per tant, s'havien fet els deures des d'aquest punt de vista. Em vaig trobar, sobretot això, amb un liceu que afortunadament tenia una compta de resultats sanejada i que les administracions s'havien abocat i havien entès que el projecte del liceu es necessitava seguir endavant, i després de l'esforç també del president del Salvador Alemany, amb les administracions per intentar fer i aportar aquests diners que necessitava el Liceu d'una manera molt, molt important, estan consolidades en el pressupost, i per tant la veritat és que a partir d'aquí era una bona base, o és una bona base, per poder començar a desenvolupar el projecte.
Què és l'òpera per a Valentí Oviedo?
Doncs per mi l'òpera, a part de ser un a part de ser un gènere teatral, musical, on el moviment, la interpretació i tot plegat formen part del tot en un, i per tant és aquest art total, també és un espai on un es deixa anar, un es deixa portar per la qualitat de les veus, per la qualitat del que passa davant, i per tant quasi un espai pràcticament on somiar una miqueta.
I què és el Liceu per a Valentí Oviedo?
El Liceu són moltes coses. D'entrada, el Liceu és un símbol. És un símbol per la societat de Barcelona, per la societat catalana. És un referent sobre com és la nostra manera de fer i la nostra cultura, un espai creat entre la societat civil i ara mateix també amb les administracions, un espai en què els que fa 175 anys van decidir apostar-hi, era un espai en què es volia reivindicar que la riquesa d'una ciutat no venia no només per la seva indústria, sinó que també venia per la seva capacitat intel·lectual i de coneixement i cultural, i per tant el Liceu és un autèntic, per mi, símbol i far sobre el que ha de ser el punt àlgid de la cultura al nostre país.
Hem llegit en una de les xarxes socials que vostè utilitza, o no sé si en el WhatsApp, una frase que m'agradaria que ens aclarís, que és, diu, building up a new opera time. Què vol dir amb això?
Doncs el que vinc a dir és construint, no? És a dir, aixecant una nova manera d'intentar entendre l'òpera en el ple segle XXI. Quan, en alguns exemples concrets d'això, és, jo estic convençut que l'òpera pot arribar a moltíssims públics, a moltíssima gent. jo, més enllà de tenir, doncs, sí, formació musical, potser fins i tot diria que venia més del camp de la sinfònica que com a referent, que no pas de l'òpera, però a mesura que un es comença a introduir, penso que si jo sóc capaç de sentir-me seduït per un munt d'òperes i fins i tot per un munt d'òperes contemporànies del segle XXI que parlen potser amb un llenguatge més propi de la meva generació, de generació més joves, crec que tothom es pot sentir seduïda per l'òpera. Fa falta saber quins són els mecanismes perquè això sigui així. I aquest és el repte que a mi m'agrada entomar, i aquest és el repte que jo imagino, i clar, i llevar-se, o que la gent llegeixi el WhatsApp que intentem construir cada dia, com volem que sigui l'òpera del segle XXI en termes d'aproximar-se, en termes del que passa dalt de l'escenari, en termes de relacionar-se amb la societat, doncs benvingut sigui.
I després de 7 mesos aproximadament que vostè ja viu en aquesta casa, ja ho comença a veure clar això o no, aquests mecanismes de què parlava?
Mira, diria, molts mecanismes els començo a veure clars. D'altres, i ho he comentat avui a diferents companys, potser el més complex és la planificació del calendari d'una temporada d'òpera. Diria que aquesta és la vessant en què encara intento barallar-me i no em vull resignar a entendre-ho tal com ho tenim entès ara. En tant en quant, com saps, el fet de fer 10 produccions, el fet d'haver-les d'assajar a l'escenari, el fet de no tenir els assajos de piano, els assajos amb orquestra, fa que quedin bloquejats molts dies del teatre, i això impedeix el fet de poder fer més programació diferent, no? I això amb el nostre director tècnic no paro de ser un discurs, però no podem imaginar això d'una altra manera. La resta jo crec que sí que l'anem entenent. I què anem entenent, et diria? Estic entenent que contràriament al que passa en alguna òpera, per tant potser algú discreparia, però jo no entenc un teatre d'òpera sense que hi hagi una base d'abonats molt, molt, molt important. I per què no ho entenc d'una altra manera? Perquè jo estic detectant que és una base d'abonats molt important el que et permet, per exemple, construir una temporada d'òpera en un moment més arriscada, en un punt més innovadora, perquè és aquesta base d'abonats que no només siguin abonats, són les persones que estimen l'equipament, les persones que et fan confiança, en què et pots dirigir i parlar i comunicar-te d'una manera amigable sense que hi hagi una pretensió de vendre una obra una òpera concreta. I per tant, per mi, i en mesura que he estat pensant des d'aquest punt de vista més de gestió, si vols, crec que és essencial enrolar en el vaixell, diguéssim, del Liceu tants abonats com siguin possibles per poder desenvolupar un projecte que podria permetre ser una miqueta menys conservador que si no hi ha tants abonats, que et veus amb l'obligació de vendre entrada a entrada, i això fa sempre per un gestor i l'equip que l'envolta que un acabi esdevenint una miqueta més conservador. Per això el concepte abonat per mi és fonamental en un teatre d'òpera.
Parlarem dels abonats després, perquè li volia fer una pregunta sobre aquest particular, però deixi'm que tanqui aquest primer bloc del que és els primers mesos de Valentí Oviedo al Liceu, parlant-li del superàvit que es van assolint a poc a poc en les temporades, l'última sobretot de Roger Guasch. Seguim tendint a l'alça en l'assoliment d'aquest superàvit?
Aquest any el tenim més controlat, diguéssim, és a dir, més ajustat, però continua sent un exercici positiu, i tot apunta que el 18-19 també serà positiu. Jo crec que hem de mirar la temporada 19-20, en el que, com saps, és la temporada del 20è aniversari, en què, com saps, s'han apuntat algunes òperes que es faran aquí, i s'han apuntat que són dues noves produccions. Per tant, en tant en quant que una temporada com la 19-20 estarà molt més farcida de noves produccions, això significa un increment de la inversió i de la despesa, i per tant un cert ajustament, diguéssim, en aquestes xifres.
Ja ha pogut parlar amb Ministeri de Cultura, amb el ministre de Cultura i amb la consellera de Cultura?
Sí, he pogut parlar. En els dos casos són persones que creuen en l'Liceu, creuen en la potencialitat de l'Liceu i que creuen el com n'és de referent aquest equipament pel país. I, per tant, des d'aquest punt de vista, detecto en totes les administracions una voluntat clara de defensa de l'equipament i de defensa del que significa el Liceu i el que aquí s'hi fa.
El pressupost del Teatre Real del 2018 era de 55,5 milions d'euros, dels quals un 25,4 prové de subvencions públiques, i el Liceu en tenia un per la temporada 17-18 de 48,5, amb el 47% de la subvenció pública. Hauríem d'aspirar al mateix que el Teatre Real?
Jo crec que partim de dos models diferents, de com es van concebre els dos models. És possible que hi ha una compensació entre el que aporten les administracions centrals en el cas del Teatre Real versus el que aporten els mecenes institucionals, diguéssim, les grans empreses que estan instal·lades allà i que fan una important aportació a nivell de mecenatge que aconsegueixen poder equilibrar de manera molt, molt folgada aquests 55 milions d'euros. Nosaltres possiblement per com hem estat formats i per com som, aquí hi ha una aportació molt important més enllà del Ministeri per part de les administracions de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, que configura un model doncs una miqueta diferent. Jo, en tot cas, per un costat sí que hem d'aspirar. Si volem aspirar com a mínim aquests 50 milions d'euros, sí que el que diria és no podem aspirar aquests 50 milions d'euros demanant-los a les administracions públiques per diverses raons. Primer, perquè estan fent un esforç important. Segurament hauria de ser, si el país anés millor, doncs més important, però sens dubte, si mirem al nostre voltant i a les altres institucions culturals, no podem queixar-nos de l'esforç que estan fent totes les administracions per al Liceu. Per tant, des d'aquest punt de vista, un gran agraïment. I per una altra banda, sí que crec que és bo que les institucions siguin participades en petits imports per moltíssimes persones. Això es fa a través doncs, de recursos propis, no? És a dir, si tenim més abonats, hi ha més gent implicada en el projecte i, per tant, el projecte és més de tots. Si tenim més benefactors, significa que hi ha més gent implicada en el projecte i, per tant, és més projecte de tots. Si tenim empreses que ens aporten diners, significa que aquest projecte és molt més de tots. I un projecte molt més de tots el fa molt més proper, el fa més estimable, el fa més purós a la societat que no un projecte molt subvencionat per part de les administracions públiques, que després és possible que quedi com molt allunyat del que és la dimensió real de la ciutadania. No? Per tant, des d'aquestes dues vessants crec que és bo que aquests 50 milions d'euros intentin venir a través dels recursos propis, que ho sapiguem fer de manera que aquests recursos propis vinguin perquè hi ha una gent que es vol sumar al projecte del Liceu i amb aquests 50 milions aconseguim doncs, desenvolupar un projecte doncs, que respongui al que els 175 anys d'història doncs, han fet de Liceu i s'espera d'ells. El que sí que et diria que amb aquesta aportació important que fan les administracions públiques, el que segurament un equipament d'aquestes característiques en ple segle XXI segurament ha de vetllar molt més per una pota pedagògica molt més rellevant, per una obertura a la ciutadania molt més important i per tant segurament ha de respondre a uns reptes propis d'un equipament que rep el 47% de subvenció.
Aprofitant que el Cardener passa per Manresa, aprofitant que el Ter passa per Camprodon, deixi'm que li pregunti, ja que vostè parlava de projecte artístic, i ja que parlàvem també del Real, l'actual director del Teatre Real, Joan Matabosc, va ser director artístic del Gran Teatre de Liceu durant més de 15 anys, 17, si la memòria no em falla. Ell va poder consolidar al llarg de tots aquests anys un projecte artístic en uns moments en què el Liceu primer estava encara en procés de reconstrucció, després en procés d'acostumar-se a aquestes parets on ara estem,
fins a consolidar un projecte que a nivell de repertori, a nivell d'orquestra, cor, doncs, en fi, va tenir una solidesa que no es va fer en 4 dies ni tampoc en 4 anys. En aquest sentit li volia preguntar, el contracte de Christina Schepelman s'acabava la temporada 18-19, no se li renova el contracte, no creu vostè que Christina Schepelman, que va arribar també en un moment complex de necessitat de sanejament del teatre, etc, etc, i a la que se li va obligar en certa manera a programar, per una banda, coses que ja estaven programades amb l'agenda de Joan Matabosch, i per altra, doncs, coses que obeïssin una certa contenció econòmica, se li hagués hagut de permetre durant uns anys més potser consolidar un projecte artístic o presentar-lo ex novo, perquè clar, se li acaba ara el contracte, com aquell que diu, quan just presentarà la propera temporada, que crec que serà ja la primera concebuda pel seu equip.
Mira, crec que la 18-19 ja és molt d'ella. La 19-20 és, diguéssim, la gran temporada de Christina Schepelman, però la 20-21 també està programada pràcticament per ella, i fins i tot diria que bona part de la 21-22 està concebuda per ella.
Sí.
En aquest sentit, quan ens vam plantejar, i de fet també ho demanava just quan vaig entrar, no? Escolta, no podem estar amb incertesa sobre què passarà amb el futur de Christina Schepelman, cal renovar-la o no cal renovar-la. És evident que vaig fer moltes consultes oportunes, i d'alguna manera el que imaginàvem, com tu molt bé plantejaves, és que Christina Schepelman, que crec que al capdavant del teatre està fent una feina molt, molt important, sobretot, com tu comentaves, en una època molt complexa d'absoluta crisi econòmica, en què s'ha hagut de fer equilibris pressupostaris importants, i en aquest cas tant el Roger com la Cristina han fet un exercici molt important, plantejàvem què és el que havíem de fer. I des d'aquest punt de vista, al final vam decidir engegar el nou projecte, el nou concurs de direcció artística, precisament per això, perquè les persones també són fruit d'una etapa, d'un moment. Crèiem, juntament amb el president, el Salvador Alemany, que havíem de generar una nova etapa amb una nova il·lusió, amb una renovació de vots, no?, d'alguna manera, de Liceu amb la societat. I a vegades aquesta pròpia renovació també ve donada pels canvis de les persones que estan al capdavant dels projectes. Per tant, no és tant un tema de Christina Schepelman, sinó que la Christina Schepelman, que ha fet una feina molt bona en tot aquest temps, doncs ha estat al cap davant d'un projecte que efectivament ha estat complicat. Però ja, en aquest moment enteníem que en una nova etapa que ha de ser generadora d'il·lusió, també al capdavant possiblement ja havíem de canviar també aquesta persona. Però sobretot és que, com tu molt bé saps, les temporades d'òpera es programen a tant temps vista que fixa't que això, que sembla com molt precipitat, no veurà un canvi fins a la temporada 22. I per tant, davant de prendre la decisió de si, com ella havia comentat en algun mitjà, de si esperar un any més o no esperar un any més, vam considerar que havíem d'engegar aquest nou canvi, aquesta renovació de vots, aquesta nova il·lusió, tan aviat com sigui possible, perquè el projecte es pugui veure el més aviat possible, que, insisteixo, en termes de timings d'òpera, no serà fins a la temporada 2022. Ni més ni menys que aquesta és la raó per la qual vam iniciar el procés de concurs al novembre, i en principi amb la intenció de que s'acabi, diguéssim, a finals del mes de gener. Però de la mateixa manera, doncs, amb la Cristina treballem perquè ella en principi acabarà el seu contracte el desembre de 2019, i estem treballant, doncs, intensament amb el tancament, evidentment, de la temporada 19-20, però també amb la temporada de la 20-21. Jo crec que estem treballant i ella molt pro en aquest camp, en aquest procés de transició, i estem entenent que els tempos de les òperes funcionen d'aquesta manera. Sovint se solapen dos direccions artístiques per poder fer les correctes transicions. Això és habitual en el món de l'òpera, i això és el que hem volgut fer, i sobretot que la transició sigui el més amable possible. No hi ha més raons, diguéssim, que aquesta. Simplement reafirmar que la feina i el treball que estem fent amb la Cristina és molt bona. Ella entén el concepte de que hi ha moments en què en què es canvien les etapes, i efectivament potser pel que hem llegit el que estàvem dubtant era si un any més o no un any més. Mm. I al final la decisió cau on cau per aquest concepte de que els timings són tan lents en les òperes que quan, per aconseguir que a vegades es vegi que anem a 50 per hora, internament hem d'anar a 140 per hora, no? I aquest internament de 140 per hora és el que s'ha pogut visualitzar de que, ostres, sí que fan el concurs ràpidament, però respon a això, que d'aquí que es vegi la feina feta, falta un temps.
Precisament, part de la pregunta ja me l'ha resposta, però jo voldria també insistir-li respecte a aquest nou perfil del nou director artístic. No repetirem les bases que estan al web del teatre, però precisament estem pràcticament al final del període de presentació de sol·licituds. Què espera vostè d'aquesta nova figura, d'aquest nou director artístic? Independentment, perdó, dels noms que sonen.
Sí, sí. Jo esperaria tres coses, en essència. Primer, que hi hagi una complicitat molt gran amb tot l'equip, començant pel president, el Salvador Alemany, seguint amb el director musical, el mestre Pons, i amb tota la direcció, des de comunicació, màrqueting, etc. Jo crec que aquest projecte que estem començant a Liceu va molt d'això, va molt de treballar en equip, de parlar-nos-ho tot molt i de prendre les decisions de la manera més consensuada possible. És un tema que m'agrada treballar d'aquesta manera, i per tant és bo que el perfil que s'incorpori amb aquesta voluntat i amb aquesta energia. En segon lloc, crec que la persona que forma part d'aquest projecte ha de conèixer molt bé què suposa l'ADN de Barcelona i d'aquest país, què suposa la creació d'aquest país, què suposa entendre l'univers Liceu per intentar desenvolupar un projecte que neixi des de les arrels de la nostra ciutat i del nostre país per projectar-lo a nivell internacional. Per mi això és bastant important. I tercer, evidentment, que sigui un gran coneixedor, coneixedora de l'àmbit internacional del món de les òperes i de les agendes, per no només importar de les agendes, vull dir dels agents, perquè les grans veus, sí, és quelcom que és cabdal en aquesta institució i això ha de seguir sent així, perquè és el gran històric, diguéssim, del Liceu en aquests 175 anys, però sobretot perquè també hem de tenir la capacitat de que quan coproduïm en l'aspecte d'importar, sí, però també exportar, que això ho havia fet molt en el seu moment al Liceu, d'exportar el nostre talent i de fer-nos grans, diguéssim, a tot el món. Per mi són tres punts que són molt importants, i que crec que l'equip i tot el jurat sol·licitaré que tinguin molt en compte.
Vostè també té en compte, ja que ha dirigit durant uns quants anys el Cursal de Manresa, que el Liceu també s'ha de fer present arreu del territori, arreu potser no, però a les principals ciutats del país?
Sí, jo crec que quan parlàvem al maig, no, de que el Liceu ha de ser més amable, d'alguna manera el que ve a dir és, escolta, hem d'estar presents de múltiples maneres, no? Jo crec que la temporada 19-20, que és la temporada dels 20 anys, en la mesura que sigui possible, com a mínim els seus cossos artístics estables haurien de poder estar presents a tot el territori. Recordo justament quan exercia de gerent al Cursal que l'Orquestra Gran Teatre de Liceu i el Cor van venir, i per tant això va ser un autèntic esdeveniment a la ciutat de Manresa, i per tant estic convençut que quan l'Orquestra de Liceu i el Cor de Liceu van a qualsevol lloc es converteix en un autèntic esdeveniment, i més ara amb la direcció del mestre Pons, i en la mesura que podem, com intentem, doncs, avançar en la qualitat artística dels cossos artístics estables.
Precisament li anava a preguntar per això. El projecte de Josep Pons, i també, no sé fins a quin punt, es contempla també una renovació seriosa del cor.
Sí. Mira, com vaig comentar el mes de maig, recordaràs que vaig dir, escolta, volem treballar amb l'orquestra i el cor l'hem de deixar per una miqueta més endavant. Això hem descobert. Al poc temps d'estar aquí vam detectar que no, que això s'havia d'abordar de la mateixa manera i al mateix temps. Per tant, per un costat, seguim amb la idea de convocar places en la mesura en què, doncs, amb el mestre Pons, amb el director, amb el gerent, diguéssim, de l'orquestra, el Toni Pallès i jo mateix anem evolucionant i veiem com combinar la convocatòria de noves places amb la integració, diguéssim, d'aquestes noves places en l'orquestra i en la construcció de l'orquestra i la consecució dels reptes i equilibris pressupostaris per un costat. I de manera similar ho estem fent també amb el cor, perquè efectivament, si volem al final que no només el Mestre Pons, sinó que grans batutes del món vulguin arribar a dirigir una òpera aquí a casa nostra, doncs això és peça fonamental. I amb el projecte que ambicionem amb el Liceu, això ha de ser possible. Després hi haurà moltíssimes derivades, no? com la capacitat que tinguem de seduir a que algun gran vingui a Barcelona a dirigir l'orquestra del Liceu i una òpera aquí en el Liceu, però sobretot això no serà possible si no treballem aquesta evolució d'orquestra, que jo crec que tant amb el Requiem de Verdi que vam poder escoltar a la catedral com amb aquest Katia Kabanova sí que s'està intuint aquest canvi a l'orquestra de la qual tots ens sentim molt satisfets.
Vostè és conscient, suposo, no, que el Liceu ha deixat d'estar a la primera divisió de la Lliga Europea?
Jo t'ho diria d'una altra manera. Afortunadament, 175 anys d'història fan aguantar el que ha pogut passar en els últims anys. Per tant, jo sóc optimista, diguéssim, intento posar sempre les coses en positiu. Per tant, efectivament, si això és així, això es converteix en un autèntic repte per seguir evolucionant, i per tant és evident que no tindrem mai el pressupost de la Royal Opera House, de la Ballerix, de la Bastille de París, però en canvi sí que hem de tenir la capacitat de veure com ens diferenciem i com podem ser únics. Hi ha exemples com a Brussel·les, no? Hi ha exemples en què no és necessari un superpressupost per fer una molt bona feina, i per tant des d'aquest punt de vista nosaltres treballarem. I jo crec que tenim la sort d'aquests 175 anys d'història que han mostrat que sí que és possible pintar en el món, i és el que treballarem a partir, diguéssim, del proper mes de gener o febrer. Esperem, diguéssim, amb la incorporació de la nova direcció artística, que desitgem que tingui i busquem, vaja, que tingui aquesta mateixa ambició que té el propi president, el propi Mestre Pons o jo mateix, i sobretot tot l'Univers Liceu, que ens empenyen positivament a tornar a estar al capdavant de les òperes europees.
Nou director, nova directora, que pot ser perfectament també algú que no sigui ni espanyol ni català, no?
Efectivament, és a dir, quan parlava de que cal conèixer i cal partir de les arrels locals per ambicionar un projecte global, diguéssim, efectivament això no menys té cap nacionalitat, perquè entre altres coses Barcelona és una ciutat ben volguda per moltíssima gent, i per tant molta gent coneix aquesta ciutat i coneix quin és el seu ADN, i per tant, sens dubte, el concurs està plenament obert.
No creu que al Liceu falta una mica d'imaginació i una mica també de risc, ara que tenim l'economia una mica més sanejada i hi ha l'horitzó del superàvit? És a dir, està molt bé, evidentment, programar les òperes italianes de sempre, els Wagners de sempre, els Mozarts de sempre, però hi ha un Philip Glass, que enguany és resident al Palau de la Música, John Adams, que ens va visitar al Palau de la Música, que té unes òperes magnífiques, Jack Heidi, del qual es va representar Dead Man Walking l'any passat al Real, etcètera, etcètera. No creu vostè que calen també aquests compositors, Thomas Hades, George Benjamin, etcètera?
Mira, et diria el següent. Si fos per un gust personal, diguéssim, jo soc molt fan de Glass, d'Adams, de l'Àngels Terminador...
Sí, sí.
Tremendament fan. I per tant, també et diria que hi ha temàtiques d'algunes de les òperes que estàs mencionant. Ara em poso un terreny que no em tocaria, però l'intento derivar no des d'un punt de vista artístic, sinó des d'un punt de vista de concepció de projecte. Fixa't, has citat dos exemples, has citat Adams i has citat Glass. Quan diem que el Liceu ha de parlar de, ja de tenir en compte els valors de la ciutat de Barcelona. Hi ha una òpera de Glass, no?, que parla de Gandhi, i això a Sagarriaja, no?, sí, i que arrela molt en valors d'aquesta pròpia ciutat, de com la concep, no?, de conceptes de llibertat, de conceptes de democràcia, per exemple. Hi ha òpera d'Adams que parla de l'art mediterrani, de com es va segrestar el Death of King Hofer,
sí.
I per tant, des d'aquest punt de vista, el que m'atreviria a dir és que hi ha temàtiques de moltes òperes que parlen de valors de la nostra ciutat que s'hauria d'incorporar per arribar a una nova tipologia de públic que va més enllà de la pròpia essència de l'òpera i que comença a estar interessada a part de l'estètica també, doncs, dels conflictes i de determinades temàtiques que potser en repertori més antic no se'n parla, no? Per tant, això que quan parlo jo de la contemporaneïtat del Liceu em vinc a referir a quines temàtiques ha d'afrontar el Liceu, quin és el paper que com a principal òpera mediterrània, que si és un dels claims que nosaltres volem afrontar, ha d'assumir, i per tant va molt més enllà de Jackie Hegge o de George Benjamin o d'Adams i Glass, sinó que justament que són compositors que han entès molt bé la contemporaneïtat en la música i que entenen que escriuen també per un públic, no? I que d'alguna manera, doncs, segurament caldrà en major o menor mesura incorporar. Fixa't recentment, no?, en Rufus Wainwright, no?, també ha fet un parell d'òperes. Aquesta manera d'entendre la contemporaneïtat jo crec que és molt bona i que fins i tot fa molt més porós un equipament i l'obra a moltíssima més gent, no? Sakamoto, per exemple, també ha composat òperes, no? Crec que és important trobar aquest mix de quines són aquelles òperes contemporànies que val la pena entrar en una programació i que la permeten, doncs, fer créixer, no? Recordava el Jackie Hagi, no ho sabia, però va fer una òpera al voltant de l'obra de Frank Capa, no?, de Que bello es vivir. Imagina't, no?
Sí, doncs, el Moby Dick també, que és un gran tema literari.
Doncs clar, són òperes que segurament més tard o més d'hora han d'acabar integrant el que és la programació segurament d'un teatre. Però t'ho comento més des del punt de vista dels valors que cerquem com a Liceu, que no concretament amb els títols concrets, que això qui convindrà fer-ho és a la nova direcció artística.
I també compositors catalans.
Efectivament. Efectivament, ara tindrem el Benet Casablanques. Cal veure de quina manera els nous compositors catalans també entren, més si des de l'òpera de camp, des d'una òpera de cambra o gran format, o veure com es passa d'un lloc a l'altre, però efectivament tenim, no, ara recentment la Raquel García Tomás, que entrarà al Teatre Real, l'Héctor Parra, no?, que està reconegut per tot arreu, el propi Joan Magranent, que també està incidint aquí, i bueno, i sobretot com novament quan tu parlaves del George Benjamin, del Jackie Hagi, d'aquests compositors que han saltat una barrera, també els nous compositors catalans han saltat aquesta barrera del que enteníem per música contemporània dogmàtica, no?
Sí, sí.
I ara tots diria, s'han relaxat, però no és el relaxat, no? Sinó que entenen que estan composant per un públic a qui volen arribar, no? I per tant jo crec que hi ha un davant nostre, no? Hi ha un munt de possibilitats de compositors i compositores catalanes que segurament hauran de tenir l'oportunitat al Liceu, perquè quan parlem de creadors no només parlem de directors d'escena, sinó que evidentment també parlem de compositors.
Obvi. Anirem acabant, però hi ha encara dues preguntes que li volia fer. La primera fa referència precisament als abonats, que abans li comentava. Hi ha un col·lectiu d'abonats que fa 3 o 4 anys es van enfadar molt amb la casa. Estic parlant d'abonats que potser duien venint aquí feia 40-50 anys, gent que fins i tot havien vist la Tebaldi, i es van enfadar molt amb la nova política de preus, i les explicacions que es van donar del teatre no van convèncer. De quina manera es poden recuperar aquests abonats que han deixat aquí tants diners i tanta fidelitat i tant d'entusiasme?
Mira, ara justament portem fent un anàlisi d'abonats de política de preus i política comercial de cara a la temporada 19-20, i et diria diverses coses. Primer, els nous abonats, si volem nous abonats, no pot ser que l'abonament només tingui un 4% de descompte. Aquí hem de partir de que un nou abonat ha de, com a mínim, tenir un 20% de descompte sobre l'abonament i que faci les comptes de que, com a mínim, si vaig a 3, 6, 9 o 12 òperes, que és com volem segmentar, diguéssim, els abonaments,
sí,
em surt quasi, si és de 3 òperes, quasi que em surt una gratuïta, o si és, són 12 òperes, quasi que em surt 2 o 3 a compte, no? Perquè per un 4% de descompte diràs, escolta, ja m'esperaré el Black Friday, que segur que m'arriba una oferta al 50%, no? Això per un costat. És la manera de començar a eixamplar els abonaments. Per una altra banda, crec que hi ha determinades zones que, si comparem els preus amb la majoria de teatres europeus o de tot el món, estan possiblement una mica amb un preu sensiblement superior al que és la mitjana de teatres europeus. En canvi, l'ocupació segurament és sensiblement inferior a la mitjana de tots aquests teatres. Per tant, jo soc partidari de obtenir els mateixos ingressos tenint més gent al teatre que no els mateixos ingressos tenint menys gent. Per tant, estem plantejant la idea de que hi ha determinades zones que potser baixaria el preu. D'alguna manera hem de mirar de com això es compensa. Jo crec que hi ha maneres sense que afecti els abonats. I perquè al final l'objectiu, com et comentava a l'inici, és que si volem arribar als 50 milions d'euros, hi ha una part que han de venir per venda d'entrades, però venda d'entrades no és un absolut increment de preu, sinó que té a veure sobretot amb assolir major ocupació i major fidelitat al final dels abonats. Així mateix, aprofito el tema de preus perquè també estem pensant en una política bastant agressiva, en el bon sentit, cap als menors de 35 anys, que si bé ja hem vist alguna pinzellada amb aquest Liceu Under 35 en què veníem la sessió a 15 euros, però que això ho farem dos cops l'any, sí que d'una manera regular el que proposarem als menors de 35 euros és que les entrades per qualsevol zona siguin a 30 euros. Això també ho posarem a partir de la temporada 19-20 amb aquest objectiu, no?, que tots sempre parlem de com rejuvenim, no?, a vegades la sala de concerts. Jo crec que hi ha diferents fórmules. Una, sens dubte, és el preu. Quan ho posem a 15 euros, en 2 hores s'omple, per tant, interès hi ha. Quan ara amb la italiana a l'Algeri vam fer el Black Friday el passat divendres, més de 600 persones van comprar l'entrada de l'italiana a l'Alguer. Per tant, significa que interès pel gènere hi ha. I segon, si estem fent una política de menors de 35 anys, el llenguatge amb el qual es presenten les òperes també ha de respirar segurament un llenguatge que s'apropi al que els menors de 35 demanen, no? Propostes escèniques que n'hi ha moltíssims exemples arreu de produccions, doncs, que tenen aquest altre llenguatge potser més fresc, més innovador tecnològicament, més vídeo, etc, etc, etc. Tot ha d'anar lligat amb la línia de gestió, i la línia de gestió de les audiències ha d'estar coordinada segurament amb la línia artística.
Per no allargar-nos, només respongui'm sí o no, suposo que sí. Damunt de la taula de Valentí Oviedo hi ha també qüestions com projecte audiovisual, projecte pedagògic, llegeixis, servei educatiu, escoles, famílies, universitats, etc. I també això, projecte audiovisual no només dintre de la casa, sinó per externalitzar els espectacles en forma de DVDs, comercialitzar de nou els productes que es fan aquí dintre?
Mira, respecte al tema audiovisual, t'ho diria de dues maneres. Abans de poder ser exitosos amb el camp audiovisual, el que hem de ser generadors, d'estrenes de les noves produccions, perquè evidentment, per exemple, no, Rodelinda, que es veurà properament, es va veure abans al Teatre Real que aquí. Llavors, evidentment, per un tema pressupostari no hem pogut sovint entrar en noves produccions i per tant no hem estat els líders d'aquestes noves produccions i per tant el projecte audiovisual quasi queda en un segon terme perquè no generava un determinat interès per ser retransmès per tot arreu fruit de que no hem estat els primers en, no? La temporada que ve, per exemple, això canvia en dos casos que ja s'han sortit publicats a la llum, no? És a dir, tenim una Turandot nova de Frank Aleu, que venim d'aquí, i tenim una estrena d'una Lohengrin de Caterina Wagner. Per tant, des d'aquest punt de vista, primer hem de generar aquest interès en el que proposem per després generar l'interès audiovisual. Jo crec més en l'audiovisual en nous formats, no tant en el tema DVD, que sí. Jo crec que això està una mica més oblidat, però sí que al cinema, o segurament apareixeran, cada dia apareixen plataformes que Mezzo, Arte, streaming, vídeo, i hem de descobrir tota aquesta vessant. Però hi ha una part d'audiovisual que m'interessa encara més, i és que avui dia per poder comunicar tot allò que estem fent, jo crec que és molt important, i la gent té molta curiositat en saber com es va cuinant els processos fins que una òpera surt a dalt de l'escenari. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que hem de generar aquestes càpsules del primer dia de l'assaig, com s'està construint l'escenografia, què estan valorant els cantants amb el director, és a dir, tota aquesta cuina, que això sí que és un tuté audiovisual perquè és de creació continuada, crec que forma per un costat, i per un altre costat també genera inquietud i curiositat sobre tot el que s'està movent la producció d'una òpera. I per mi, des d'aquest punt de vista, el sistema audiovisual també és molt, 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 molt important per aconseguir després que algú vulgui venir a veure allò que ha estat veient en el work in progress, no? I el servei educatiu, parlaves abans, per mi és fonamental. Fonamental la revisió, de fet ho estem revisant. De fet, ja estem plantejant, ho comentava també els companys aquest matí, que, per exemple, a la temporada 19-20 farem el Monster in the Maze, que, del Jonathan Dove, un dels aquests compositors contemporanis, i que es va poder veure al grec, però en lloc de fer-ho participatiu amb diferent gent, com es va fer en Champ-Provence, o com ho va fer el Simon Rattel amb la Filarmònica de Berlín o a la London Symphony, ho farem amb nanos de l'ESO i de batxillerat, perquè entenem que al final del procés, quan tens 14 o 16 anys, és l'edat en la que vols, estàs més actiu i volem que hi participis, no? Doncs això ho muntarem a la 19-20, però també muntarem a la 19-20 la idea de que els nanos de 3 a 5 anys no poden veure un espectacle a la sala gran. Si el que volem és sensibilitzar els nanos de 3 a 5 anys, el que farem són propostes al foyer perquè de prop toquin o vegin o palpin el que és la música. Un nano de 3, 4 o 5 anys a la sala gran, al segon anfiteatre, es perd, diguéssim, abans de començar. I per tant, jo crec que són coses que calia revisar. Això són dos aspectes d'exemples de com imaginem el viatge d'algú que comença als 3 anys fins a algú que als 20 i escaig anys, doncs el podem seduir d'aquesta manera que et comentava abans, no? Incorporant els nous llenguatges audiovisuals perquè la gent jove, doncs, també se senti atreta per l'òpera, i al final vingui i vegi sense trair l'essència del que és una òpera, que això és infranquejable, diguéssim.
Com a pare d'una nena de 20 mesos, ho tindré en compte per d'aquí a un any i mig portar-la per primera vegada al Gran Teatre del Liceu. Valentí Oviedo, moltíssimes gràcies. Gràcies pel seu temps i gràcies per les seves paraules, i molta sort en aquest repte del 20è aniversari de la reconstrucció del Liceu, amb una temporada que suposem que prometerà. Ens la presentaran el mes de març i ja en parlarem. I d'altra banda, també, doncs, molta sort amb el seu projecte, que sabem que és molt complet. Té vida vostè més enllà del Liceu?
Bueno, l'altre dia em deien que això del Liceu és com una mica un sacerdoci, no? Però bueno, jo crec que, perquè són els inicis s'han de construir i hem de posar molta energia perquè la resta de l'equip pugui desenvolupar la seva feina, no? Però bueno, jo estic convençut que hi haurà més vida més enllà del Liceu. Però de moment, afortunadament, em sento un absolut privilegiat de poder estar al capdavant d'aquest projecte que tantíssim i tantíssima gent s'estima. Per tant, honorat i amb molta responsabilitat.
Un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jaume.
L'Òpera per dins, amb Mònica Pagès.
Doncs us ho dèiem el mes anterior, la Mònica Pagès. Mònica, bona tarda.
Bona tarda, Jaume.
Avui ens parla d'un dels personatges que millor coneix per dins el Gran Teatre del Liceu. I com que aquesta secció és l'òpera per dins, què millor que conversar, Mònica, amb qui?
Amb Jaume Tribó, que és l'ànima del Gran Teatre del Liceu, segurament.
I mestre apuntador. Molt
Exacte.
Bé, endavant.
Exacte. Per tots els amants de l'òpera i per tots els devots del Liceu, la figura de Jaume Tribó ha esdevingut un monument vivent del món de la lírica a Barcelona. Per als que encara no ho sàpiguen, Jaume Tribó fa 45 anys que és l'apuntador del Gran Teatre del Liceu. Segons ens diu, és el més antic de la casa, però la seva energia és incombustible i després d'aquestes dècades de vida operística a la Rambla viu el seu ofici com si fos el primer dia. Avui parlarem amb ell d'això, que en diem apuntador i que és imprescindible per la majoria de teatres i de cantants. Així és com el senyor Tribó ens explicava l'origen de la seva vocació artística, perquè això de ser apuntador és tot un art, sens dubte.
Doncs jo de petitó, doncs això, tenia 9 anys, doncs ja tenia aquesta inquietud i volia ser apuntador d'òpera. I tothom deia, això és molt... Els nens, a la meva època, no sé si encara dura, volien ser futbolistes o astronauta. Jo no, jo era petitó i deia que volia ser apuntador, ningú entenia aquest ben nen. Bé, és igual, però jo anava fent. I sempre vaig doncs, tenir aquest desig i vaig anar creixent de mica en mica. Jo venia d'espectador al Liceu, sabia que havia el mestre Ángel Anglada, madrileny, que era l'apuntador del teatre, el qual jo coneixia de cara, però mai no vaig gosar de saludar. No, es va morir i no vaig arribar mai a saludar-lo. Doncs ja sabia que bé i, per tant, mai se m'hauria ocorregut poder fer això. Però sí que he de dir que quan coses d'afeccionats feien alguna òpera, jo sí ja jugava a fer d'apuntador. Bé, i m'hi divertia.
Jaume Tribó va aprendre l'ofici al mateix Liceu i al costat d'una dona, sentim-lo.
Doncs vaig aprendre l'ofici perquè aquí ja va venir una apuntadora, una de les més grans de la nostra època, entre els apuntadors. També n'hi ha de famosos, eh? El director és qui? El Toscanini. Doncs jo vaig tenir la sort que la John Dorneman, nord-americana, que és viva, deu tenir molts anys, però que sé que continua en forma, aquesta persona va venir a acompanyar una soprano d'acompanyant i es van trobar que en aquell moment al Liceu, com que aquell s'havia mort, venia algun apuntador d'Itàlia, venia, no venia, arribava tard, etc etc, es va oferir, probablement no li van pagar res, a fer d'apuntador amb una Traviata. El senyor Pàmies, que era l'empresari, ell o qui fos, se'n van adonar que era una persona molt valuosa, que feia la feina molt ben feta, que els cantants n'estaven molt contents, i llavors doncs, ja li va suggerir de venir la temporada següent. Dèiem Giovanna, perquè parlava l'italià, parla l'italià perfecte, té un fraseig italià que dona gust de sentir, redoppia, les fa totes i corregeix l'accent i les vocals obertes i tancades. Vull dir, és una persona excepcional. De forma que jo vaig poder estar 3 anys, gairebé, al costat de la Dorneman. O sigui, jo m'assia al seu costat, estava calladet, no deia res, clar que no, però primer que em divertia molt veient tots els assaigs, no cal dir-ho. Jo estudiava aquella època, estudiava filosofia i lletres, llengües romàniques, especialitat en llengua i literatura italiana, dialectologia italiana, i en lloc de la universitat jo em passava el dia al Liceu, matí i tarda.
La feina de l'apuntador és ajudar els cantants a mantenir el tempo que marca el director musical. Això implica moltes coses. Per començar, el domini de la pronunciació de molts idiomes per dir les paraules claus que té cada òpera.
Jo, al costat de la Dorneman, vaig aprendre molt bé el que s'havia de fer, com s'havia de... també el que no s'havia de fer. Vull dir, l'apuntador no porta el compàs. Això és feina del director. I és la feina de l'apuntador... és fer anar els cantants amb el tempo que mana el mestre, el director. I llavors, doncs, també una cosa bàsica, a més de conèixer els diferents idiomes, podria, a mi no m'han preguntat mai si sabia l'alemany, o el txec, o el polonès. Ara, si sabia que d'aquí 2 anys hi ha una òpera en hongarès, doncs m'espavilo, ja està bé. A més, m'hi diverteixo amb aquestes coses. El que s'hi ha de fer és tenir una pronúncia prou clara i entenedora com per fer-ho bé. Això què passa? Doncs clar, jo doncs de moltes llengües en les quals apunto, jo sé dir sang, mort, espasa, punyal, i tot això, molt bé. Potser no sé dir bon dia, com està vostè? Perquè les òperes no ho diem mai bona tarda.
Jaume Tribó, l'apuntador del Gran Teatre del Liceu durant més de 40 anys, ens explicava les particularitats d'aquest ofici tan especial que també forma part de la part musical de l'òpera.
quan s'ha d'apuntar. S'ha de cridar molt, no s'ha de cridar, quan s'ha d'avançar. És el levare o no és el levare? És amb el ritme que vindrà o s'ha d'engegar la frase solta en prosa? No. Vull dir una cosa, que s'ha de tenir un mínim de sensibilitat, s'ha d'anunciar el ritme que cantarà el cantant. Vull dir, jo no té cap sentit que jo digui la dona immòbil i qual piuma al vento. I que llavors canti. No. Jo no puc dir celeste i de forma divina. No. El text jo el dic, però el que el dic, però guanya el ritme per damunt de la paraula. Vull dir, no cal que digui tutto silencio. No, perquè em corrima tutto es silencio, nessun qui sta. Jo dic tutto, tutto. En italià la frase diu tutto es silencio. Bé, però és que si jo dic tutto es silencio li faig un ritme fals. Per tant, jo he d'anunciar tutto, 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 tutto. I així tot. Estic fent, ara assajaré l'italià en algeri. Ai capricci della sorte. Molt bé, doncs faig ai capricci, ai capricci. I dir-li, ai capricci, aquell cantant sabrà que la primera nota és més llarga. Això vull dir, ai capricci, no és el text. És una feina totalment de caire musical, no pas del text.
La relació de l'apuntador amb els cantants és fonamental. En Jaume Tribó ens comentava alguns aspectes d'aquesta relació tan necessària que viu en cada funció al Liceu.
Totalment, quan algú va en un teatre, la cosa habitual és que estiguin preparats i ho tinguin estudiat. Ara, això de cantar és molt complicat. Vull dir, memoritzar tota una òpera, que és el que han de fer, amb un idioma que moltes vegades no és el propi, poden ser coreans o xinesos o dels Estats Units o alemanys que canten en italià, que és la mateixa dificultat, eh? Vull dir, tot el que... I llavors, doncs, quan tot va bé, és molt planer i és molt divertit. Quan la cosa es trenca el fil... Si es canta en un idioma que no és el propi, no hi ha on agafar-se, perquè no saps la frase d'abans què has dit, què vindrà i què deixarà de venir. Llavors, doncs, vull dir, l'apuntador, per què hi ha de ser? Doncs perquè hi ha de ser, perquè a l'òpera no ens podem permetre que es perdin. Ah, jo sé que el teatre de prosa, que no n'he fet mai, ni m'interessa, doncs llavors l'apuntador no n'hi ha. Ah, no, doncs, ah, i si es perden... Doncs ja s'espavilaran, faran una pausa i ja continuaran. A l'òpera no es passa així. A l'òpera tenim l'orquestra que no s'aturarà mai. L'orquestra, passi el que passi, allò no perdona. Per tant, jo no puc permetre mai, no permeto mai que un cantant se m'equivoqui. No, amb cura, amb salut, i per molt bé que vagi sempre, oh, fluixet, fluixet, només va dir, fluixet. No cal que cridi, jo no crido. Sí, cridava fa 40 anys, però és que fèiem les òperes en dos dies o en un dia, i anava així. Doncs només és estar vigilant i això, i no puc permetre que s'equivoqui amb una frase. No és que no s'ha de produir això.
En el cas de les àries queda molt clara la feina de l'apuntador, però quan canta més d'un cantant alhora, la cosa es complica.
En cas d'un concertant, doncs hi ha concertants que són a 4, 5, 6, 7 veus i el cor al darrere, doncs això s'ha d'estar... Primer, pels assaigs ja sé qui va més de corcoll i qui no hi va tant. Doncs ja sé quin té més necessitat i qui no en té tant. Després, doncs vull dir, tipus de música més o menys fàcil. Vull dir, la Lucia hi ha un sextet, però és un sextet tan clar que jo puc estar per tots sis. Quan és els mestres cantaires, que són 15 personatges i el cor allà al darrere, això és impossible. Durant pels assaigs jo he vist qui va més malament i estic per aquells i vigilar també aquell que anava tan bé que algun dia pot ser que no hi vagi.
Jaume Tribó encara ens donava més detalls de la feina d'apuntador al Metropolitan de Nova York i a l'Òpera de Viena o del que passa, per exemple, a París.
Al Metropolitan hi ha 7 apuntadors. Aquí al Liceu sempre n'hi ha hagut un, eh? Un. Doncs al Metropolitan, cal dir que al Met hi ha espectacle diari, eh? I dissabtes, tarda i nit. Hi ha 7 apuntadors i, a més, especialitzat. El que fa repertori italià només fa repertori italià, i quan fan el Boris Godunov es queda a casa. I el que fa les òperes eslaves, naturalment, a la Traviata no hi anirà mai. Bé, cadascú està especialitzat en repertori italià, francès, alemany i coses eslaves, en rus i txec i coses d'aquelles. Molt bé. Aquí ningú m'ha preguntat a mi si jo sabia el polonès. No el sé, el polonès, però quan es va tractar de fer una òpera en polonès, em vaig preparar amb un cellista d'aquí, de l'orquestra, que era polonès, a llegir allò clar, ràpid, bé, i amb el tempo que s'ha de cantar. No em puc... No, si allò va amb un ritme, jo he d'apuntar amb el ritme que hagin de cantar els d'altres. A l'òpera de Viena són 5 els apuntadors, que són tots cunyats i gendres i cosins. Doncs vull dir, si l'òpera de Viena, que torno a dir, és un teatre prou important, l'espectacle òpera va amb l'apuntador al mig, vol dir que l'òpera va amb l'apuntador al mig. A França no n'hi ha enlloc i viuen tan feliços. A la Bastilla no n'hi ha. Al Palais Garnier, que és el teatre antic de tradició, sí que hi és. Mira quines coses. A l'òpera Bastille no n'hi ha. Si es passen 40 dies assajant, jo crec que al final surt tot i ja està.
De totes les seves vivències, de les mil i una anècdotes que el senyor Tribó pot explicar de tants anys com a apuntador de Liceu, n'hem triat una de molt divertida que ens va explicar de la seva relació professional que va tenir amb Montserrat Caballé.
Tothom coneix, ho dic ara, avui, les gràcies que va tenir la senyora Caballé, molt, però jo he tingut la sort o privilegi de fer òpera amb ella durant molts anys. Vull dir, ella quan anava a algun lloc així em cridava. Recordo una vegada des de Nice, em va telefonar: Jaume, que pots venir? Sí, i era un divendres. Jo vaig sortir a la Rambla i passava un taxi, vaig per al taxi. Dic: escolti, vostè em pot portar a Nice amb taxi? I aquell li deia: està on està? Dic: miri, en França. Ah, diu: sí, passo a Badalona i cojo el passaporte. I amb el taxi jo me'n vaig anar a Nice, però a més era una òpera que jo no havia fet mai, La Parisina de Donizetti, que és una òpera que feia més de 100 anys que no s'havia fet. Bé, d'aquí a Nice jo vaig estar tota la nit estudiant la partitura aquesta. Doncs amb la senyora Caballé tothom li coneix els valors artístics, no cal dir-ho. Jo l'he tractada de la vora, ella m'ha estimat molt i recíprocament. Amors i odis sempre són recíprocs. Jo l'estimada molt i ell a mi.
Doncs impressionant aquest testimoni de Jaume Tribó, a qui coneixem i estimem de fa molts anys i que ens ha portat una mica de la seva feina, una porció d'aquesta feina immensa que fa. Mm-hmm. Mònica, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Jaume.
I bé, fins l'any que ve, perquè l'Òpera per dins torna el segon diumenge de gener, en què tornem a abordar una de les teves temàtiques. Moltes gràcies i que comencis un molt bon any i que tinguis bones festes.
Igualment, bon Nadal a tothom.
I també a vosaltres, encara no bon Nadal, perquè de fet encara tornarem la setmana que ve, i l'altra, però sí que us podem dir que la setmana que ve dedicarem el programa exclusivament a L'Italiana in Algeri, que és l'òpera que a partir d'aquí a 10 dies aproximadament torna a l'escenari del Gran Teatre de Liceu, i per aquest motiu li dedicarem el dossier corresponent. Benja Estacio, el muntatge musical, Alba Quinquillà, a la producció, que us ha parlat amb molt de gust, a Jaume Radigal, i us emplacem doncs al programa d'aquí a 8 dies. Fins aleshores, i sempre sigueu feliços.